Així que vostè, quan tenia 5 anys, ja tocava el piano.
Em feien tocar el piano.
Ah, no era de gust, no era de...
No.
Vostè volia jugar a futbol.
Jo volia fer altres coses.
Clar.
I continuo igual, no?
Ja.
Però el que passa que també tot diràs que ara ja és més gran.
Som, home, això ara...
És més gent la que...
Jo veig que el Neymar fa caure gaire... Aquí unes columnes, no m'hi ficaria, eh?
Sí, sí.
Volia jugar a futbol, però no podia jugar
futbol,
a futbol
qualsevol cosa,
perquè s'hauria lesionat una mà.
Ja, sí.
Clar, exacte. Potser, no?
Sí, hauria tingut sort, tot el millor.
Però és que tocava també el piano, que quan va fer els 10 anys... Bueno, els 10 ja feia concerts.
Però en aquella època no hi havia ningú més que fes aquest tipus de coses, no?
Ja.
Això
bueno,
ja...
Ara encara no hi ha ningú més que faci aquest tipus
de
coses.
Sí.
Sí, sí. Concerts als 10 anys i venia a entrenar a Barcelona des del seu Vinaròs. Ah, se l'estima Vinaròs, eh?
Sí.
I en els trens hi havia estraperlistes i gent molt estranya, gent de mal viure.
Saps moltes coses,
Oh, aquí miri allà la Marisa Gil, és la seva biògrafa particular, eh? I quan veia aquella gent en el tren i anant cap a Barcelona, què pensava el nen Carles Santos?
Pues, bueno, anava amb la meva mare. Aquestes
coses,
sí, aquestes coses són les mares, no?
Les mares, empenyen.
Sí,
anem que toqui el piano, anem a Barcelona, nen.
Anem a Barcelona. Sí. Ell era d'aquí, per tant tenia els seus interessos de vindre aquí. I, bueno, passàvem molt bé, però veiem moltes coses, no? Jo no, quasi no ho recordo, però era l'època de l'estraperlo, no?
De l'estraperlo. Va haver un moment, però, que el piano ja va dir prou, el que avui és una moto.
Va ser un dia també afortunat.
Sí.
I va durar 4 anys.
La moto va durar quatre anys, una única moto, on vam tenir unes
dues motos.
I el piano res de res.
El piano res de res.
Ja. I el pobre Bach en aquell moment havia desaparegut de l'univers
de Carles Santos. Bueno, però les tendències o la sensibilitat, diguem, encara ho farem més així, la sensibilitat perdura, no? Llavors inclús es disfruta més d'aquestes coses que abans es feien en un sentit, ara es fa, tu procures tu, no? A poc a poc vas recuperant i llavors sents el que vols sentir quan tu vols sentir i no que fas sentir el que, no, el que tu potser no vols sentir en aquell moment. Vull dir, vas recuperant espai, vas recuperant el cap fins que recuperes el piano, deixes la moto, vull dir, és un procés.
Mira,
recomanable,
damunt,
eh?
Damunt de les ulleres, sí. Aquest home que cada dia al matí 2 hores està en Bach, Bach i vostè.
Sí, més o menys, sí, sí.
Bach ho continua tenint tot.
Sí, això no hi ha dubte. La base que ara ja... Ara hi ha una utilització, no? Hi ha un excés, jo crec. Molta gent, el Bach, i jo crec que se ven i és un producte...
Com de,
diguem,
consum,
com de consum,
una mica banalitzat.
Sí, ja podrà en un supermercat, un dia trobarem una estanteria amb el Bach.
I estaria llavors... bé, però estaria bé que
no,
hi hagués...
No,
estaria
no.
Per què no? Per què no ha d'arribar al món, al tot... Per què no pot ser tan popular
això
i entrar
en
tots els espais?
Teòricament això funciona així, però a la pràctica a vegades se banalitzen les coses.
Sí.
I la massa esta que, diguem, que entra al supermercat i, a més de comprar tot el que compres Bach i cada dia compres més Bach i tot això, se produiria un procés de...
Degradació?
De degradació pròpia, diguem, i a conseqüència d'això jo crec que un fenomen com el del Bach o qualsevol altre d'aquest tipus seria perjudicat. Jo crec que les coses han de mantindre on estan i anar amb cuidado i no afaitar-se... mentre escoltes Bach, no?
No?
O altre tipus de coses.
O sigui, quan s'escolta Bach no s'ha de fer res més.
No s'ha de fer res més, ni afaitar-se.
Ni afaitar-se. Sortosament, però, allò de les motos li va durar relativament poc a en Carles Santos i nosaltres que ens n'hem pogut beneficiar i molt. Avui ens complau de tenir aquí en el divan un artista multidisciplinari, compositor, intèrpret, fotògraf, pintor, poeta, dramaturg i provocador.
Tu creus? Ah. Aquesta és la meva lluita.
Què? Per ser-ho cada dia més?
Per no ser-ho.
Què dius?
O almenys no donar la imatge de ser-ho, no?
Perquè, yeah. I aquest no, gorret no... fet a ganxet de color, diríem, vainilla i taronja sí. D'avui, què?
Bueno, és un regal.
Ah?
És un regal, sí, sí.
Puc saber d'aquí?
No ho puc dir, ja m'agradaria, però...
No? No? És un amor secret?
Tampoc, no.
Tampoc?
Secret, tampoc,
no? No,
però...
no podem... Una miqueta. No,
una miqueta.
Una miqueta. Alguna senyora ho ha fet, això?
Senyora, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Però és una senyora molt gran, molt gran.
No, 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 no.
Perquè això del color taronja jo ho veig una mica atrevit, eh?
Tu creus? Sí.
Sí, sí que ho crec, sí. El Palau de la Música presenta l'espectacle Cantúria Cantada, recopilatori d'obres corals de Carles Santos i motets de Tomàs Lluís de Victòria. Tomàs Lluís de Victòria, un compositor castellà, segurament el més cèlebre polifonista del Renaixement a tota la península Ibèrica. Què hi veurem? Què passarà?
Bueno, primer veurem el cor, que és molt important, és un gran cor.
Sí.
Un gran cor, és un cor professional amb molta qualitat i moltíssima qualitat. Ho fan molt bé. Ho dic tot això perquè insisteixo molt perquè és important, no? Gent que es compromet en sèrio i treballa en la veu i treballa en la música amb molta molta serietat, realment espectacular. Llavors, bueno, aquí hi ha una tria d'obres de meves diverses, o sigui, estan tretes del seu context original. I han anat a parar doncs, amb una obra, diguem, d'una hora i pico, perquè és com un llargmetratge, no es para, vull dir, no hi ha aplaudiments ni hi ha intervencions així inesperades. I bueno, a part de cantar, doncs, de cantar molt bé, a part d'això doncs, hi ha una proposta teatral, vull dir, molt senzilla, no és allò de fer coses estranyes i saltar, o allò, vull dir, no hi ha ni escenografia tampoc, hi ha un disseny de llums, i és diguem, un comportament no habitual, però que podria ser habitual en qualsevol moment, vull dir, no és una cosa complicada, aparentment,
yeah.
Però sí que ho és, vull dir, no és el típic espectacle en vestuari i escenografia, sinó que és tot el contrari, una cosa molt senzilla, però la seva complicació ve perquè és molt senzilla. I el cas del Victòria és una proposta, diguem, que va fer el Pep Vila, que és el director i és el programador d'aquesta sèrie del Palau, de més de lo que fem, a cada un, que, bueno, a cada un dels grups que actua, el que sigui, que toquen una altra cosa, que no tingui res a veure amb el que estem fent. Llavors, pues, jo vaig triar el Tomàs Lluís de Victòria.
Sí.
Aquest és un... És el segle XVI, és l'època del misticisme, tal, igual. I aquest és una mica com el Bach. És d'estos que es moren,
yeah.
Pensant-se que
res.
Que res, que no han tingut ocasió de ser feliços en... Ni l'un ni l'altre tinc la sensació, per lo que se sap, una vida així, sempre trobant que els altres són millor que ell. I...
No, això sí, allò de no poder tenir el nivell artístic, s'imaginen que voldrien, no? Sí. I això els fa estar
exacte.
Molt malament, patir és, molt, eh?
Pateixen moltíssim. I n'hi ha tres o quatre genios d'aquests que moren així.
Doncs que ho sàpiguen. Els nostres oients que encara avui dissabte al Palau de la Música amb el cor de cambra del Palau podran veure aquesta cantúria cantada. Però continuem sabent més coses de la vida de Santos. I a en Carles Santos li ha passat mai de tenir aquesta mena de patiment de dir no sé si tinc el nivell artístic que hauria de tenir, no sé si m'estic repetint... Què?
No. Això és un privilegi que tenen aquests personatges tan curiosos, no? Perquè en el fons són curiosos. Però no, jo afortunadament no tinc aquestes, tinc altres històries, però aquesta no.
I deia abans, aquests grans compositors que no eren prou feliços, i en Carles Santos és feliç?
Pues això tindria que pensar.
No, això ja ho sabem. No, va, que això és un divan.
És molt difícil.
Una mica feliç?
Sí. Una mica, sí, una mica, i més que més, una mica, vull dir, bastant. Sí, sí.
I grans moments d'aquells
de... Però en moments difícils també, eh?
N'hem passat alguns.
Sí.
Però els hi hem anat donant la volta.
Els hem anat donant la volta, però molt difícils.
Sí. Santos sí. És del juliol del 1940,
Això està dit tot.
Sí. Bueno, sempre recordo quan veiem les dates, aquest el 1940, sempre recordo el Raimon quan diu l'any 40, quan jo vaig néixer, encara no havien mort tots. I ara va anar en Santos va anar a l'11 de setembre passat a aquesta gran via catalana?
Sí, vaig estar a la meva zona.
Sí?
Sí.
I com ho veu això?
Bueno, jo crec que sí.
Que sí?
Sí.
Que votarem?
Sí. No, que això segur, no?
Això segur.
Sí, home, això sí.
I la consulta, no
veure? Sí, la consulta sí. Això.
Deu ser l'únic home que he tingut aquesta cadira que ho veu segur per ara, eh?
Sí. Hi ha que pensar així, també, hi ha que ser positiu i que, no?
I per què pensa que és important que es pugui votar?
Perquè és important? Bueno, sí. perquè és és un dels pilars de la democràcia, no? Vull dir, si no pots tu dir, pensar i decidir el que vols fer i... Això és absurd, vull dir, és un mínim, això són mínims.
I al País Valencià com esteu aquests últims dies?
Aquests estan ja...
Molt malament. Hem vist a primer allò tancant-se Canal 9 i també Ràdio 9, després hem vist que ja no es pot escoltar Catalunya Ràdio. Quina sensació hi ha des de dintre aquesta gent com tu, que sou una mena d'ànimes lliures?
Tu creus?
Sí.
Bueno...
Que dieu el que voleu, feu el que us passa pel cap,
no, però sobreviviu... Si jo com, bueno, visc allà d'alguna manera...
Però hi va sovint,
i
no?
I la gent pregunta, quan vens aquí pregunten, sembla que estem en un... Però el problema de València saps quin és?
Quin és?
Que passarà tot el que passarà i tal, i passaran mil coses i tancaran, no tancaran, però vindrà el moment de la veritat i seguiran votant el PP.
Tu creus, sí? I per què voten el PP?
No dic que tinguin la majoria, però són capaços.
I per què penses que allà guanya el PP? Perquè al final figura que el poble és savi.
No sempre, en aquest cas. Vull dir, som molt especials. Va haver una època que tots eren socialistes, no? Vull dir, no? L'època del Lerma...
Me'n recordo amb en Joan Lerma, sí.
Eren tots socialistes, ara són tots el PP, vull dir... Vull dir, la Rita, per exemple, no la canviaran mai, la troben fantàstica... Dic l'alcaldessa.
Sí, la Rita Barberà, sí.
Sí. I vull dir que tenen una manera d'anar pel món... D'això que al mateix temps el fa curiosos, no? Jo vull dir... El sentes parlar i és una cosa... A part de que parlen molt bé, quan parlen valencià,
sí.
És preciós el valencià.
És preciós, sí.
És molt musical.
Que bonic,
no?
Sí.
Però n'hi ha uns que són fantàstics i uns altres que no funcionen.
Escolta'm, Carles, que m'has parlat abans una miqueta de la mare quan anàveu amb el tren, però com eren en Ricard i l'Helena, el pare i la mare? El pare era metge, no?
El pare era metge, sí.
Era pediatre?
Pediatre, sí.
I de caràcter, què?
Bueno, tot aquella... Jo, en el fons, en el temps els vaig entenent una mica, no?
Perquè... Ara, perdona que et digui que no ets gens original, eh?
No,
a mesura que ens fem grans,
sí.
Ens acabem fins i tot, passem de no entendre, a entendre i gairebé identificar.
Estar d'acord, no, però entendre sí que pots arribar, sí. Però és que jo era d'aquella generació que ens vam oposar molt i ens vam anar de casa als 18 anys, ja estàvem tots por ahí, i vull dir, això ara no passa, no? Entonces passava. I, bueno, entonces era bastant incomprensible... parlar amb ells, no? Però ara, després, amb el temps, penses... Venint d'on venien, d'una guerra civil i totes aquestes coses, no els podies tampoc apretar tant, no?, d'alguna manera. Fent el que podien.
Era el metge de Vinaròs, no?, el pare?
Sí, era el metge. En aquella època n'havien tres i ell era pediatre, era fer el...
Era una autoritat.
Sí.
I la mare?
La mare era res, la mare era...
A casa.
A casa.
I fill únic?
Fill únic.
Sí. Això era estrany, aquella època.
Un altre error, també.
Mm. Mm? No van dir mai els pares perquè no havien, hi havia hagut més germans, no?
Pues no, no, em sembla
no
que van veure, en van veure un...
I van quedar satisfets.
Sí, sí, sí.
I don Joaquín Ramírez i don Elías Ortiz, qui van ser?
Bueno, això són els mestres de l'època que vaig tindre al poble. Jo vaig anar a l'escola pública. En això el meu pare va estar acertat.
Per aquell moment no era gens habitual, no?
No, perquè la gent de la meva família van anar tots a escoles de, diguem, de pagament, així, bueno, i sobretot religiós i tal. El meu pare no... En això no va quadrar, va dir que el carrer a jugar, el sol i l'aigua, el mar... I en això sí, vaig anar a l'escola pública, tenia els dos mestres, curiosos. Uh-huh. Ara els tancarien...
Ara sí?
Sí.
Ara, era, o sigui, podien tenir més espais de llibertat i ser contracorrent en aquell moment que actualment?
Sí, sí, sí. Però bueno, però era la cosa que havia i tal, bueno, havia totes aquelles històries.
I com va anar això d'estudiar en el Conservatori del Liceu? Quan va
ser? Això va ser la... Bueno, vaig... No sé, no em recordo de dates, però potser el 7 o 8 o 10 ja anava, ja tenia dos o tres curses. Sí, bueno. I això estava molt bé perquè venies aquí i t'estaves una temporada aquí. Uh-huh. Era lliure, però... Feia de lliure, però no era lliure, vull dir, però de totes formes estava allà, m'examinava allà i vaig fer la carrera allà.
I al final el pare ho va acabar admetent, això de tocar el piano, sí?
Sí, tampoc no, no, això, no això no era un problema, al contrari.
Però era el moment d'aixecar-se de la banqueta del piano,
era el moment,
perquè llavors
exacte,
podia passar de tot.
De tot, sí, sí, aquí vam començar a tindre problemes, però bueno...
I París?
París, bueno, vaig anar molt jove, sí.
14 anys?
Sí. Sí, sí, por ahí, por ahí.
Magda Tagliaferro?
Sí.
Qui era?
Era una professora de piano, bona d'estes així, que feia cursos i bueno vaig aprendre molt allà, sí, sí.
Una pianista franco-brasilera, nascuda a Petrópolis, que va morir a Rio de Janeiro. I aquell moment, perquè això és com tot un descobriment, no? Jo veig una criatura, primer criatura, nen, adolescent, que està en una revolució de tot tipus hormonal, com si diguéssim també vivencial, i que...
I vas de Vinalosa a París.
I vas de Vinalosa, clar. I llavors, i a més, fent música, i mirant de ser artista, i mirant de comunicar, què passava?
Me van enviar en tren.
També a París, eh?
Sí.
Això del tren és una constant,
sí,
eh?
Sí, em van enviar en tren, sol, i... De Vinaròs a això. Jo vaig pensar que tenen un intent intentar de fer desaparèixer el fill aquest que no el devien...
Oh, se sentia com expulsat,
no? Jo m'imagino, perquè jo no enviaria en aquella època, eh? Vull dir, ara hi ha telèfons i coses...
Hi ha de tot, ara.
Anaves amb màquines de tren, aquelles de vapor, no sé què. I van baixar... no sé si ho puc dir, si és l'horari escolar o què, no?
Que es pot dir tot, sí, sí, sí. Sí.
No, que me recordo quan parlem d'aquest tema, és un tema que em fa molta gràcia, perquè van pujar soldats que venien d'Argèlia, era l'època de la guerra d'Argèlia, i van pujar al tren i tal i que qual, i bueno, vaig veure activitats humanes que no havia vist mai, no?
A dalt del tren.
A dalt del tren, vaig veure una parella que va fer un polvo, i vaig dir, mira tu, no ho havia vist mai.
Mai, al tren.
A l'escola aquella que anava, doncs no ho feia.
No és habitual.
I van fer el tren, a la nit, així. Bé,
i el revisor no estava per la labor, el revisor no revisava els vagons.
Al contrari, eren patriotes que venien i havien lluitat pel seu país. I,
ah, clar.
I eren rebuts amb entusiasme al tren, vull dir...
Això hauria de ser una pila d'emocions,
sí, sí.
I com desxifrar qui
I
és
vaig arribar
qui...
a París, vaig veure això, vaig pensar, bueno, estàs ben situat.
Això és un altre món,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ho recordo amb il·lusió, eh?
Amb il·lusió, sí, sí, sí.
Va, que farem un salt d'època ara aquí amb en Carles Santos al divan del suplement de Catalunya Ràdio.
Això què és?
Què estem sentint? Cage, no? Això és John Cage.
Sí, sí, sí.
Sí. Perquè aquest home, que ja el tenim de Vinaròs, Barcelona, París, ara ja, bam, Nova York.
Bueno, encara vas tardar una mica, sí, sí. O sigui, a París, d'alguna manera, encara estava dins del món, diguem, de l'acadèmia, no? Vull dir, anava a aprendre el piano i tal i qual, bons professors i tal i qual, però sí, dins del món de l'acadèmia.
Molt bé.
Però després, degut a les amistats que un té a la vida, doncs...
Ambrosa.
Exacte.
Ai, era un personatge, Ambrosa,
eh? Un perill, aquest era un perill.
Sí, sí, sí. Encara me'n recordo explicant les habitacions plenes de diaris.
Sí, sí,
no s'hi podia entrar. No. A banda d'això, era un artista.
Sí, sí.
No tinc la imatge dels diaris. I què et va ensenyar, Ambrosa?
Bueno, em va ensenyar... Bueno, va allò que vam reflexionar... Sempre amb el piano molt bé, està molt bé, toques molt bé, no sé què, però i ara què? No?
Ara què? Ara què? Una altra cosa? Què? Què?
I ara què? Entonces, pues, bueno, tindré que... Sí, sí, bueno, va ser la persona clau, diguem, no? En aquest sí? sentit. I entonces ja vam començar a plantejar-me les coses d'una altra manera.
Uh-huh.
El problema no va ser la moto, el problema, diguem, diguem, la influència forta, el que va trasbalsar la meua...
Academicisme, no?
Academicisme.
Fins aquell moment, fer, sí.
Que l'ho agrairé tota la vida.
Tota la vida.
I llavors, doncs, a partir d'aquí, jo ja vaig començar, bueno, a veure altres coses i d'alguna manera també devia tindre...
Moltes ganes o l'inquietud interna.
Exacte, potser no devia ser tan gratificant lo del, purament lo del piano, tocava el piano...
Vull dir. Mm-hmm.
En el fons tocava el piano, doncs, bueno, bé.
I finalment, el 68, se'n va anar amb una beca de la Fundació Marc i va estar a Nova York, com dèiem, i va conèixer en John Cage, que el va influenciar molt en la seva obra, eh? Un home pioner de la música aleatòria, la música electrònica i de la utilització no estàndard, per dir-ho d'alguna manera, dels instruments musicals tradicionals, eh? Com la creació del piano preparat. Eh? O sigui, un home de l'avantguarda de la postguerra. També diríem que va influir en la dansa moderna, eh? Especialment a partir de la col·laboració amb el ballarí i coreògraf Cunningham, que acabaria sent la seva parella sentimental fins a la seva mort. Keix, com ho recordes?
Bueno, era el dadaista per excel·lència del món de la música,
uh-huh.
Per resumir una mica d'això, i era el Marcel Duchamp de la música, no?
Uh-huh.
Llavors, doncs, clar, era un descobriment en aquella època entrar en aquest món, és el que després, el fluxus i tot el que...
Sí.
D'alguna manera una expressió de llibertat, vull dir, era... No és que sigués antiacadèmic, però vull dir, jo crec que podria ser un bon complement de l'acadèmia, no? Que és, mm-hmm. que és en el fons és el que he fet jo, no? Com, és un bon complement de l'acadèmia, el que passa que, per exemple, hi ha molta gent que no l'accepta encara... que és difícil, no? Però dins del món de la plàstica ningú qüestiona el dadaisme, no? I aquest era un dadaista pur i encara, doncs ara, jo m'imagino que aquí, per lo que diuen, no? Jo no ho sé d'això, els conservatoris d'aquí encara és un tabú, no? Encara hi ha qui diu que no, que això no és res, que tal,
perquè, clar.
Però vull dir que això és curiós perquè és un punt de desafecció, no? Entre... pràctiques artístiques, de totes les pràctiques artístiques que van seguir el seu camí, en canvi la música sempre té un recels, no? Però segurament perquè ha tingut aquests grans monstres, no? Aquests grans talents que no poden, ho volen comparar i no són coses que no es poden comparar, però són coses que s'han de pensar i s'han de raonar i que obrin molt l'esperit, que també va molt bé. Jo crec que si el Bach i el Ketch haguessin trobat a una terrassa d'un bar, el que passa que el Bach no haurà anat mai a la vida un bar,
no
devia sortir
sí,
sempre
sí.
Ensejant i copiant. I això. Vull dir, jo crec que s'haguessin entès, no? Vull dir, s'haguessin reconegut.
Ara...
Això no vol dir que el Bach, que siguin comparables. Mm. Hi ha coses a la vida que són interessants, però no són comparables. Vull dir, no, ja, vull dir el no comparar ja és un èxit, no? Perquè es comences a comparar, a avaluar, a qualificar... Uh-huh. Tot això a vegades que redueixes molt l'espai de les coses.
Aquí ara en Santos ha parlat de Fluxus, eh? Aquesta xarxa internacional d'artistes, compositors i dissenyadors que se'ls coneixia perquè barrejaven mitjans i disciplines artístiques, videoart, música, literatura, les performances, l'arquitectura, el disseny... Tu has passat molt bé...
Bueno, sí, sí, en aquest sentit, sí, però també he procurat fer les coses, no? Vull dir, si una cosa que m'interessava, doncs procuro... No sé, la llibertat està adquirida a poc, però que quan costa més diràs que després la utilitzes millor, no?
Vull dir,
d'alguna manera.
La programació habitual de Catalunya Ràdio, Catalunya Música i Cat.cat queda alterada durant tot el dia d'avui a causa de la vaga convocada pels treballadors de la ràdio de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Avui en Carles Santos és al divan del suplement de Catalunya Ràdio. Carles Santos, amb aquestes fanfàrries que va compondre per la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. Veig aquí l'esportista Santos.
Sí.
Acaballó, és un gran record.
Bueno, però ja va ser una època privilegiada aquella, no?
Sí.
Ah, bueno, sí, sí.
La recordes amb il·lusió, sí.
Sí, home, i tant, i tant.
Mira. Mentre canta en Santos, i hem fet un salt i hem arribat al 92, però hem de dir que quan va tornar a Nova York i tot plegat, ell va dir, ara aquí la meva, i va fundar amb en Josep Maria Mestre Esquadreny el grup instrumental català i va començar, per exemple, a fer col·laboracions amb en Pere Portavella, amb qui feia tant de compositor com d'intèrpret, com de guionista, com de realitzador, i a partir dels 80 jo et vaig conèixer, em penso que vas... Jo era molt menuda, aquí deuria ser l'any... El 84, el 85, aquí que ja començaves a barrejar teatre, música i aquelles coses que la gent s'escandalitzava.
Sí.
Tu busques l'escàndol.
No.
És que l'escàndol ets tu.
No, al contrari.
Sí. Aquella barreja,
no? Estic mal observat, diguem.
Mal observat,
Estic mal observat.
Tinc el hashtag mal posat,
I no em donarà temps a solucionar aquest problema, no?
Ai, no sé si el vols solucionar,
Bueno, no estic malament, però vull dir, té un doble comportament, vull dir, la gent ens diu, el Santos que tira pianos a l'aigua, jo no sé, o crema pianos i fa no sé què, està boig, no sé què.
És clar, que el Santos...
I resulta, jo crec que els bojos són els que no tiren pianos al mar i vull dir, jo crec que ho veig al revés, no? Vull dir, almenys com a experiència...
Com a idea
i com a experiència... així circumstancial, no? Vull dir...
És clar, que per exemple, en el teatre, jo recordo una vegada que et mirava i pensava, el Santos l'has de viure tancant i obrint els ulls. Les dues coses,
yeah.
No? Obrint els ulls per veure tot el que hi passa, tancant per sentir-ho més intensament. Em queda, mira.
Bueno, no està mal, està bé, gràcies, mira, jo me la quedo.
Sí? Bueno, sí. Te la regalo.
Vale.
Sí, és que això ho he pensat. No està provocant per provocar. Aquí hi ha un fil argumentat, un buscar la comunicació, l'emoció a través de totes les disciplines. I ell finalment ho acaba unint en un tot. Si tu ho parceles... Si l'espectador ho parcela, doncs hi pot veure això, la ballarina aquella mig despullada, el camió, el piano al mar, no? No.
Sí, molt bé, perfecte.
No es pot parcelar.
M'has fet un favor.
Sí?
T'agraeixo, sí.
Sí?
Puc utilitzar-ho també, no?
Sí, també, tenim això.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au cirque. Comme vous pouvez le constater, j'ai la tête aux pieds.
Ara som en un espectacle de l'any 2003, Sama Samaruk Suk Suk, que va guanyar el Premi Max de Teatre a la millor composició musical i a la millor direcció musical. A veure, que en Santos ha rebut al llarg de la carrera, si no ens hem descomptat, 12 Premis Max.
Sí, per ahí va, sí, sí.
I tu et sents valorat?
Sí.
Sí?
Sí, 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 jo no sé. Inclús coses d'aquest tipus jo no esperava que passessin.
Yeah.
No, com he posat peus a molts llocs diferents i d'alguna manera doncs, me venen coses de... Treballo més als teatres que en un altre lloc. Que sé, vull dir... Mm-hmm. Tinc coses sembrades a diferents llocs així, i he descobert i he après molt en aquestes coses. Sí que... que jo mateixa no m'he preocupat massa en... Han anat venint, no? Han anat venint.
I viure d'aquesta manera d'entendre l'art no ha d'haver estat fàcil, viure'n.
Això ha sigut més complicat.
I com tu
has I a poc a poc s'anirà complicant més.
Home, no, ara ja no,
com
van
les coses,
ara ja no.
Se complicaran més, però bueno, és difícil, clar.
Uh-huh. A veure, aquest home que abans dèiem coses que podríem dir accions singulars, no? Una vegada tocava el piano mentre es desplaçava per la Rambla de Tarragona i també per la de Barcelona amb una dona estriada en una caixa. Un altre cop va cremar 12 pianos en l'homenatge pòstum que va fer a Josep Guinovart. Dos mestres fallers van cremar a les 12 del migdia 12 pianos posats en una instal·lació vertical a Agramunt, que era la població natal de Guinovart. Ha tocat el piano en una balsa enmig del mar i sense divisar terra. Allò devia ser brutal.
Bueno, el fet de que ho pugues fer, de que dones el... Tu què faries? Pues jo faria això i que et diguin que sí, i que després això passi i que la gent ho vegi i que realment encara ho recordem, no? Vull dir, tot això és satisfactori, això és satisfactori i és positiu i en el fons també jo crec que això és el que diem, que el provocar... No, la gent que va veure això, pues, en el fons... Uh-huh. Pues ho van trobar el més natural del món. És que depèn de com presentes les coses, no? Per tant, no, el fet este de sorprendre o de...
És que això, si ho veus en una pel·lícula que te l'han fet a Hollywood, aplaudeixes i només fas que parlar-ne bé. Això t'ho ha fet un de casa. I
ho
fa al teatre de la cantonada i dius, què s'ha cregut aquest? De venir a trencar-ho tot.
Sí.
Passa això. Estem sentint l'adéu de Lucrècia Borja de l'any 2001, que la va compondre sobre textos de Joan Francesc Mira per la commemoració del 500è, he de dir, aniversari de la butlla papal atorgada per Alexandre VI a la Universitat de València. És clar que aquest home ha tingut embolics, eh? Recordo la Diputació de Lleida que el va obligar a retirar una trentena de fotos de la instal·lació, a veure si ho dic bé, Crits de Crist al Crist de Crits. És clar, hi ha elements religiosos, continguts sexuals, tot barrejat. Santos? Clar.
Sí, sí, sí.
Clar.
Però això, veus, aquesta música que hem sentit abans,
sí.
Això ho fem amb el cor el dia este, el concert aquest,
sí, avui.
La versió coral.
Avui, serà avui. Això és avui.
Això és avui.
Sí, avui.
I el... Que, bueno, això ho diria ets la Dolors Ricard, que és la directora del cor invitada, i és la mateixa música aquesta, la passa que és una versió purament vocal, coral, no? I això és el... I amb això vam inaugurar també el lliure.
Molt bé.
La inauguració del Lliure Nou, del gran, diguem, el de Montjuïc.
El de Montjuïc, sí.
Ho vam inaugurar amb aquesta... I a mi, és una, veus, això és una cosa que m'agrada.
T'agrada. Mira, com omple tot això.
Sí, sí, sí. Thank you.
Santos, avui al divan al suplement de Catalunya Ràdio, un home que li agrada el mar i la pesca, has deixat de pescar tonyines.
Sí, perquè miren. Me van mirar un dia i ja vaig plegar.
Quan? Perquè no es moren de seguida, tenen una mena d'agonia.
Bueno, són... tenen pes en 100 i pico de quilos i és com un cavall o com un toro i pensen i miren i deuen... segurament deuen odiar i deuen estimar, deuen fer... I un em va mirar.
Mm. Ja va estar.
Ja va estar.
Tens l'horta amb tarongers encara?
Ja no tenien moltes gallines.
I les ja tampoc? I
també, bueno, això és la modernitat ara, no?
Que ja
la
no gent, tenim gallines?
Ja no tenim, perquè els galls canten a les 4 del matí, sí. Molestava el veïnat.
Però no tens tarongers?
No tinc més. Uh-huh. No dona pa més la música.
Ja. Com anem d'amors? Com anem?
De?
Amor.
Ui, això és complicat.
Això sempre.
Però vull dir, procuro estar viu.
La salut ens ha espantat alguna vegada.
Alguna vegada, però no, res greu.
Res greu?
No, vull dir... Inclús en l'edat madura, jo crec que en este terreny és una llàstima que, vull dir, que no es pugui prolongar encara més, perquè vull dir, amb la vellesa, jo crec que la libido...
Què?
És més,
aumenta, no?
Aumenta, jo crec, i d'alguna manera també... És més interessant, és més complexa i té més plecs, no, diguem.
Té com replex.
No, sí, et pots expressar molt bé, és un llenguatge interessant.
O sigui, a veure, aquí que ets de l'any 40.
No és dadaïsta, això.
Això, o sigui, aquest any en farem 74, aquest any.
Me faré 74, sí.
I ara això del sexe té una dimensió més important.
Dic sexe i tot lo demés, vull dir, no és el sexe, només tot el...
Ah, bueno, és com sí, la vida. És, la vida en
jo
general.
Jo crec que tens una sensibilitat més treballada, vull dir...
Sí.
Vull dir... Esta quina és, esta?
Aquesta? No sé. La mateixa, encara estem
amb
a Lucrecia Borgia. Sí.
Pues bueno, si fas coses així pots expressar molta cosa, vull dir, no sé com dir-te.
I al final, com si diguéssim, a mesura que ha anat passant el temps, tu ara em sabries dir quin sentit té la vida?
Bueno, jo no sé si estic preparat.
Doncs escolta, aquí ja en farem 74,
sí,
Carles,
sí,
amic meu,
dir,
sí.
No ho sé, això ja és molt complicat. Bueno, hi ha moltes coses inútils, no? Vull dir,
és el... Què és inútil?
Què?
Què és inútil?
Doncs pues és inútil, jo què sé, el fet religiós per mi és inútil.
Inútil.
Per dir alguna
cosa. Ja, perquè tu no t'has servit.
No m'ha servit i no m'ha agradat, només m'ha agradat les conseqüències, no? Vull dir...
Mira que te n'has aprofitat tu del fet religiós als espectacles, no em diràs que per tu ha estat inútil.
No, com estètica, com a llenguatge estètic.
No hi ha,
diguem un símbol, com diria jo, tan senzill com una creu.
Clar,
i en canvi té un poder,
per
moltíssimes raons i també per raons que no sabem què, però està senzill, vull dir, és molt difícil de superar, vull dir, l'he utilitzat molt, evidentment.
Com a símbol,
però,
mira tu, més
com a símbol,
de més
dir,
de 2000 anys.
2000 anys i senzill,
i funciona.
I funciona.
A les escoles de màrqueting ho estudien.
I en canvi no tindria que funcionar en altres terrenys, no tindria que funcionar, no té sentit.
Molt bé, m'has dit que això...
Tampoc no es pot dir això, sí.
Per tu era inútil, però digue'm quines coses doncs són importants a la vida. Et faré la pregunta d'una altra manera, va.
Bueno, el fet de viure...
En si mateix.
El fet de viure en si mateix és una idea, no? És una bona història, no? És una gran experiència, tant si va bé com si va malament. Vull dir, el que falla una mica és, jo crec, l'interès excessiu que els humans utilitzem per viure la vida, no? Jo crec que hi ha un excés d'interès en el mal sentit de la paraula, no?
Ens diuen que parlem massa.
Massa, vull dir, perdem el temps en coses que no podríem desenvolupar el mateix en un terreny molt més interessant, no? I la música ho és, per exemple, no? Totes les coses que comencen per M, tinc la mania que funcionen bé, no? Vull dir, més la música.
Quina altra?
La merda, també, és una altra que funciona.
Ja.
El mar.
El mar.
La merda també és important.
No veig que pensa que no ens hi hem entretingut prou.
Bueno, això de
les muntanyes.
Tu que les muntanyes,
sí,
dir,
sí,
tu
sí.
Que has parlat abans
els mamífers
de lo que em va passar en una galeria,
sí.
Tot això. Jo vaig acumular tot això durant 3 mesos, tot el per poder fer l'exposició aquesta.
Clar.
3 mesos de dir sí. Fotografiant tot el meu...
Sí, sí, ja s'entès. Sí.
I en això vaig construir tot un món, vull
sí,
dir...
Sí, clar, un home...
Però per això he dit
una
que
muntanya
tot, que tot el que es comença per M...
Sí, i vas dir, rodant. I ara us la col·loco
aquí... Exacte,
eh?
Però era preciós.
Home,
de
va
arribar un moment que era preciós.
No sé si era preciós, però...
T'ho juro que sí.
Tu no has volgut ser mai net i polit.
Sí que ho soc.
Sí, què dius?
Sí,
no,
sí que ho soc.
No m'ho hauria assegurat. I quin projecte tens ara, vital, no només artístic?
Bueno, estic observant una mica, no, automàticament te prepares una mica per el que pot passar, no? Vull dir, te prepares una mica. I no sé, observes, potser d'una... Per això et deia abans que és una bona època, si estàs bé...
Sí.
Si estàs relativament bé o estàs bé, està molt bé perquè tens una capacitat d'observació bastant curiosa, no?
Uh-huh.
I està molt bé si trobes gent com tu que no té per què tindre aquesta edat, però una persona que s'interessa per això i gent que observa, no?
És amable,
perquè
amable.
Necessites ajuda, no? Per observar tot el que s'ha fet bé, tot el que s'ha fet malament. Que això també és relatiu, això del bé i el mal, perquè és relatiu. I per tot el que millor no has tingut la sort o l'habilitat de fer-ho i te s'ha quedat d'alguna manera.
Imagina que tu poguessis, què canviaries del món com a eixos essencials? Coses que dius, pam, 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 puc fer-ho i ho canvio. Què canvies?
Bueno, el que jo canviaria són els... Aquest tipus de coses em sembla que no es poden canviar, no? Que pertanyeixen a la naturalesa humana i que tots tenim i que és esta ambigüetat i esta falta de a vegades de sensibilitat i de... Hi ha coses que sembla mentira que haguem passat a la història de la humanitat, hi ha coses que sembla mentida que no hagin passat, no? Encara.
Canviaries que estem... els errors de sensibilitat.
Sí, tenim alguna cosa en algun lloc que no funciona, vull dir, en canvi són capaços de fer coses meravelloses, no? Sempre... És que no se m'ocorreix una altra cosa,
yeah.
Que te podria dir, no sé, però bueno, no, res de vanitat personal, no? Vull dir...
Carles, va una mica de vanitat, o no sé, de definició personal, eh? Diccionari autobiogràfic teu, mira, Carles Santos, aquí línia i mitja, què hi posem? Ah, t'has de definir?
Ui, que difícil, ara.
Oh, va.
Sentim música, no? Pot ser?
A veure.
Molt relaxat, ara estem sent... Mira.
Alguna paraula?
Ara està bé, no?
Sí, però una paraula.
Sí.
Digue-me-la, la paraula.
No estic capacitat. No estic capacitat. Mira.
I de fet, de menut ja, quan va començar a posar-se davant del piano, ja els hi deien als professors que ell la música, que això de les paraules li costava molt més. I ves per què, no? Diríem, havíem de, des del teu punt de vista, reduir el món a les paraules si l'expressió artística podia ser tantes altres coses. Uau, Santos! Ja.
Ui.
Premi Ciutat de Barcelona a la projecció internacional 1996. Però abans, Ciutat de Barcelona Música el 93, Creu de Sant Jordi el 99, el FAT el 98, ho tenim aquí ben barrejat com ell. Premi Nacional de Composició de la Generalitat també el 90. Premi Nacional de Teatre 2001 de la Generalitat. Medalla d'Or del Cercle de Belles Arts el 2007. Millor obra parateatral el 2008.
Posa la música.
Premi Nacional de Música 2008. Oh,
Està bé, no?
Està molt bé. Santos.
Ha sigut un plaer.
No canviaràs, no canvis.
No, ja no.
Ha estat un gran plaer per nosaltres. De debò que sí.
Ho he passat molt bé.
Jo també.
Gràcies.
A tu.